us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
De Catalunya Ràdio, arribem a un quart de deu, un moment en què habitualment, si les coses no es torcen, obrirem la tertúlia d'actualitat. Presentem els tertulians que estan avui, que són protagonistes d'aquesta estrena. Saludem Neus Tomàs, bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda, gràcies. Ella és redactora de política del Periòdico de Catalunya. Saludem el senyor Agustí Colomines. Senyor Colomines, bon dia.
Bon dia.
El senyor Colomines és director president, no me'n recordo, director de la Fundació Catalanista i Demòcrata Trias Fargas. Saludem també Esther Veres, delegada de 4 i CNN Plus a Catalunya. Senyora Vera, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I saludem des dels estudis de Catalunya Ràdio a Madrid el director del diari La Razón, el senyor Paco Maruenda. Senyor Maruenda, bon dia.
Molt bon dia.
A tots gràcies per fer-nos confiança i ser amb nosaltres i benvinguts. Bueno, vostès, alguns de vostès, ara em deia l'Esther Vera, puc dir això, Esther, ho puc explicar?
Depèn de que expliquis.
No, diu, puc seure aquí? Diu, és que ja hi seia, aquest és el meu lloc, ja hi seia quan feia el matí el Cuní. Dic, no,
cadascú... Sí, l'any 92, em sembla recordar.
L'any 92, per tant, sí. Vostè té el seu
bon
lloc.
Bon dia, Catalunya, bon dia, són les 8.
Són les 8.
I vaig deixar-ho de fer perquè era una catàstrofe.
Per què?
Perquè era la que em llevava pitjor de tots i, esclar, la meva veu era desastrosa. I aleshores res, vam decidir que posaríem algú més enèrgic i ho va fer el Cuní, òbviament.
I la senyora Tomàs ocupa el lloc que ha ocupat durant l'estiu amb en Pere Mas o no?
És justament aquí on seia.
Sí, aquí, sí. Mateix.
Aquí mateix.
Senyor Colomines, vostè venia a l'Oracle amb en Xavier Grasset i també venia aquest estiu.
Sí, m'he anat movent.
S'ha anat movent. És itinerant, el seu és itinerant.
Sí.
I el senyor Maruenda suposo que ocupa el lloc que ocupa sempre.
Sí, m'he mogut, abans ho feia des de Barcelona, que era un player, ho faig aquí des de Madrid, al mateix lloc. Oh. I molt ben tractat per els companys de Madrid.
Molt bé, així m'agrada. Escolti, hem pogut escoltar el president de la Generalitat a l'entrevista que li hem fet aquest matí. Algú?
Sí, Esther? Més o menys.
Sí.
És que veig que
sí,
l'Esther Vera porta un munt de punts.
Sí. Sí, a veure, jo destacaria, ha dit literalment, menys declaracions i activar les negociacions, no? Em sembla que aquest seria el titular. No vol fressa, com és habitual en el president Montilla, amb la seva manera d'actuar, i ha decidit que s'ha de tirar endavant el finançament, i òbviament no ha volgut dir xifres perquè ha estat molt sincer, crec, en aquesta manera d'expressar-se. Ha dit perquè si no, si poséssim una xifra molt alta quedaríem molt malament, i si posem una de molt baixa negociarem malament, per tant, bueno, sí, negociar sense fressa.
Sí. El que passa és que sembla que en un moment determinat, quan la cambra es decideix a pujar una xifra damunt de la taula, entenc que s'està negociant un model i no una xifra, com ens deia el president de la Generalitat, però tot model té traducció en diners, no? I suposo que és el que espera tothom, saber de què estem parlant.
Sí, no, i a més, jo crec que és veritat que formalment el govern no ha donat una xifra concreta, però sí que s'ha donat a conèixer un document intern de la Conselleria d'Economia que no arriba als 3.500 milions, però que s'aproxima als 3.000, i per tant és un barem que, encara que oficialment ningú l'hagi donat per bo, doncs sí que és una xifra que més o menys tots tenim al cap, perquè els papers del conseller Castells van per aquí. És lògic, jo crec que comparteixo el que diu l'Esther, no? Que no doni una xifra, perquè al final és una negociació i per tant no tenim per què ensenyar totes les seves cartes. Ara arribarà un moment, no sé quan, suposo que cap al novembre, m'imagino, no? Quan s'hagi de començar a parlar de veritat de pressupostos, doncs que encara que el president no vulgui, el propi Mas ho ha dit, i Esquerra jo crec que està per aquí, doncs alguna xifra haurem de tenir tots al cap per saber si el que ens acaben oferint és bo o no. I aquí jo crec que és una responsabilitat de tots els partits, però també de la societat civil, no? La Cambra de Comerç, per exemple, que citaves.
Una xifra i un termini, no? Perquè també ha dit es preveu una aplicació progressiva, el propi Estatut preveu una aplicació progressiva, no?
Sí.
D'entrada hi ha una xifra que, més o menys, si agafem a la part baixa, que és la del dèficit fiscal, diguéssim, 11.000 milions, no? O 17.000, depèn de com es calculi, no? Però baixa és igual. En tot cas, agafem la baixa, per dir-ho així, per no posar-nos extremistes, no? Que és el que dona el Ministeri, no? Per tant, sabem que aquest és el llindar que hauríem de superar, perquè, entre altres coses, si no funcionarà, diguéssim, no? Per tant, tot allò que no s'aproximi a la reducció d'aquest dèficit fiscal, doncs és un mal assumpte, això està claríssim, des de la meva perspectiva, no? I després el fet que això no es pot fiar gaire llarg, diguéssim, no? Perquè les necessitats socials que té Catalunya són molt altes, tenint en compte que si ara sabem que tenim 7.600.000 cartilles sanitàries, la realitat és que necessites diners per atendre aquestes necessitats socials, per tenir una escola de qualitat i per tenir unes infraestructures de qualitat. Aquest és el llindar. Si, més enllà de, o més a baix d'això, doncs serà un fracàs total des del meu.
Senyor Maruenda.
Sí, el que passa és que tot això és un enorme embolic, no? Perquè en el seu moment tot eren alegries, havia una situació econòmica que no és la que n'hi ha avui, i el president del govern no para d'adquirir compromisos, no? Ahir mateix vam escoltar, com deia, la pujada de les pensions mínimes, que jo no dic que estigui bé, està bé, és perfecte, no? N'hi ha molta gent en aquest país en situació feble que necessita, pues, que pugin, però clar, estan pujant les hipoteques, estan pujant els interessos dels crèdits, ha baixat el consum, etc. No? Han minvat els ingressos de les comunitats autònomes i ajuntaments pel tema del totxo, no? De la falta de construcció i de venda d'immobles i de pisos, etc. I amb tot aquest escenari, clar, és un enorme embolic, no n'hi ha diners, i com no n'hi ha diners, el president del govern, i el govern té un problema molt greu a l'hora d'assumir els compromisos adquirits en Catalunya que li van costar la presidència de la Generalitat al Pasqual Maragall i que va portar tot un enorme embolic, que està el Constitucional recorregut a l'Estatut, etcètera, no? Jo em pregunto d'on traurà els diners, no? El president de la Generalitat ha estat molt prudent dintre del seu estil de deixar passar i esperar obtindre, pues, aquest compromís, no?, per part del govern. Però clar, jo dubto de que el que és just per Catalunya, és dir, aconseguir, pues, uns ingressos, a mi el del model veurem quin és, però al final tot això es concreta en quants calés arribaran a Catalunya, no? I estem parlant del voltant de 3.000 o 4.000 milions d'euros addicionals, no? I si no s'arriba a aquestes xifres, estem davant d'un gran fracàs, perquè si al final tot aquest embolic es concreta només en rebre unes petites restos, no?, del banquet, doncs em semblaria bastant greu, perquè al final Catalunya evidentment necessita ingressos, primer per fer front a la immigració, per fer front al seu creixement i per fer front a les necessitats que té.
En
el cas de la immigració, clar, de moment el vicepresident de Solbes, el concepte d'immigració no sembla que estigui molt disposat a incloure'l en la taula de finançament, perquè, clar, hi ha dues lectures, la del govern català, de que l'aportació dels immigrants és molt important, però també són el que deia ell, no?, targetes sanitàries, i per tant és una despesa addicional que té el govern català. Avui mateix els diaris publiquen que la recaptació d'impostos propis en el cas de Catalunya en el primer semestre ha baixat més d'un 30%. Per tant, no hi ha diners a Madrid, però tampoc n'hi ha aquí. I clar, abans de posar-hi xifres hem de veure en quins barems negocien, perquè és que ara mateix, més enllà de que s'aplicarà un criteri poblacional, no sabem res més. És a dir, tenim molt poc temps per negociar si s'ha d'incloure, com sembla, en els propers pressupostos, però estan molt lluny encara les negociacions. A mi em sembla bé la prudència del president Montilla, em sembla bé que no posi xifres, però clar, com a mínim hauríem de saber quins són els conceptes irrenunciables i si són els mateixos que es plantejaven abans de l'estiu o no, perquè és que si no, no sé si realment tenim temps suficient com perquè hi arribi l'acord. I a més, si el senyor Zapatero no va plantejar abans la negociació quan l'època no era més de vaques grasses, és un problema, si m'apuren, del govern central, perquè se sabia que s'havia de revisar el model de finançament i no es va iniciar, no?
Entre altres coses perquè els compromisos ja estan adquirits, és a dir, no, el que fa malament en tot cas el president del govern espanyol és anar-ne adquirint més, que segurament no podrà complir, perquè si va ampliant la xifra de la despesa, doncs la veritat és que no ho podrà complir, diguéssim, no? I en el cas del finançament català, doncs això és una cosa que ens va costar sang, suor i llàgrimes, no?, durant la negociació de l'Estatut, no? I a més va crear una divisió aquí a Catalunya bastant notable, diguéssim, no? I per tant, una vegada vam arribar on vam arribar, el que no pot ser és que a més ara tu escatimin, diguéssim, no? I intentin fer-ho a la baixa, que a mi crec que això seria el gran error, no? Del que jo crec que el president Montilla, l'única cosa que li criticaria és no fer més èmfasi de que nosaltres, i ho dic amb tot el respecte del món, no som Múrcia, és a dir, som una comunitat autònoma que la mateixa Constitució ja ens tracta diferent que les altres, i per tant no només per una qüestió de tipus nacional, sinó també per un, diguem-ne, pel mateix concepte, perquè definim el que és el model. I si no queda clar quin és el model, que nosaltres no podem quedar immersos allà, doncs, com si fóssim qualsevol altre que té altres necessitats, no pot ser, perquè nosaltres assumim coses que moltes altres comunitats autònomes no assumeixen de cap de les maneres.
Quan diu que no som Múrcia, vol dir que nosaltres estirem del carro.
Sí, però això no és un argument, eh?
Com que no és un argument?
No, home, no,
Paco,
és que clar...
Paco, no, a veure, no podem... Nosaltres tenim aquí, nosaltres tenim aquí una despesa en sanitat. Ara mateix venia i llegia el suplement d'un diari que hi explicava a tots aquests estrangers que estan, viuen collonadament bé aquí, diguéssim, no? Perquè viuen amb les pensions d'allà, però amb la sanitat d'aquí. No amb la sanitat d'allà, amb la d'aquí. És a dir, els hi paguem nosaltres, aquesta sanitat.
Sí, però a veure, 30 anys...
Com ho fem, això?
A veure, 30 anys després no podem estar plantejant el concepte a partir dels privilegis d'una història...
No, no és un privilegi, això és un dret, eh?
Si permets, és dir, no.
És un dret, no és un privilegi, no fotem, és un dret social.
Home, entre un dret i un privilegi hi ha molta diferència, eh?
Home, i tant, és un dret, entre altres coses, és un dret social que la gent de Catalunya visqui com ha de viure i visqui bé.
I també el resto de gent d'Espanya pot viure bé o només pot viure bé Catalunya. Jo crec que hem de parlar d'una Espanya solidària, no? On Catalunya sigui solidària i també rebi el que es mereix, no? Parlar de la Constitució del 78 per justificar uns privilegis o uns drets, a mi em sembla equivocat, perquè després d'aquests anys tothom ha trobat els seus fets diferencials. Des de Múrcia o València, el Reina de València, o Navarra o el País Basc, que té uns privilegis força grans i ningú diu res, no? Jo crec que Catalunya el que té que parlar és de la seva realitat i de les seves necessitats, perquè n'hi ha altres comunitats que paguen molt Balears, paguen moltíssim Madrid, paguen moltíssim València. Madrid no rep pràcticament res del govern. És una situació escandalosa on és marginada sistemàticament perquè el govern no és socialista. No? I això
jo crec que és una obvietat que no som Múrcia, però que per negociar totes les forces polítiques catalanes, començant pel president de la Generalitat, òbviament, han de saber que pel senyor Solbe sí som Múrcia. Aleshores, si el Tribunal Constitucional no ho evita, el que s'hauria de tractar és que els mecanismes que es negociïn, jo no estic tant per una xifra realment, que òbviament és important una xifra, però depèn molt de la conjuntura econòmica, i la conjuntura econòmica és pèssima, com de que la lletra, no hi ha l'esperit, sinó la lletra de l'Estatut es compleixi, si no ho evita.
Bueno, primer mirarem si és constitucional.
Òbviament.
Veurem si és constitucional.
I si no és constitucional, jo crec que finalment la societat va per davant de la política i de les lleis, per tant, aleshores haurem de pensar què s'ha de fer.
Però el que no pot passar, perquè és absurd, diguéssim, no? És que un territori tingui una posició, diguéssim, de riquesa, posem el 3, no? I que de cop i volta, després d'aquests mecanismes de desnivelliment...
L'ordinalitat està escrita
fiscal,
en la lletra de l'Estatut.
I al final acabes...
Quan em refereixo a la lletra, em refereixo a això.
Clar, i aleshores al final acabes sent l'11è. I aleshores no pot ser que el que paga, diguéssim, acaba sent desfavorit. Això és una injustícia, dit d'una altra manera.
Sí, que Alemanya, el Tribunal Constitucional, precisament, és qui la denuncia, no?
Exacte.
Sí, però les picabaralles entre els territoris més rics i més pobres, no? És habitual a tots els països avançats, està passant a tota Europa, passa als Estats Units, i passarà sempre. El que hem de trobar és el punt exacte d'equilibri. I després que el líder del primer partit del país, que és Montilla, que és el president de la Generalitat, que decideixi exactament què és el que pretén i que vol. Si vol un estat de confrontació entre el PSOE i PSC, cosa que jo estic segur que no hi serà, o si vol trobar un punt d'equilibri dintre de tot això, on Catalunya continua siguent solidària, és a dir, jo soc català i pago els meus impostos a Catalunya, i vull continuar siguent solidària amb el resto d'Espanya. A mi que Extremadura vagi bé, em sembla perfecte.
És que el punt d'equilibri no és només la solidaritat, és també que no es pot dopar un dels motors del país.
No, però és que a més, el problema és que amb les declaracions d'uns i altres, i segurament nosaltres també hi contribuïm, és traslladar la imatge de que Catalunya vol deixar de ser solidària, i en cap moment s'està plantejant això. El problema és que quan entrem en aquesta roda de declaracions d'uns i altres, passa això, que al final sembla que Catalunya vulgui deixar de contribuir, i no és cert. Al contrari, es manté la solidaritat. Ara, el que no pot passar és que després tu hi surtis perdent, perquè no és que hi surti perdent el senyor Montilla o el PSC, hi surt perdent Catalunya i els seus ciutadans i els seus serveis. Per això jo crec que és important que al carrer, quan a vegades diem és que es parla de coses que al carrer no interessen, doncs sí, el finançament interessa per això que dèiem, per les escoles, i per la sanitat, però clar, no es pot viciar des del punt de vista de dir no, és que Catalunya deixarà de contribuir, no és cert. I després la lectura que fa el senyor Guerra, una lectura partidista, interessada, ens fa de poli dolent, no? Però jo crec que és una opinió compartida per bona part del socialisme espanyol, eh?
El president de la Generalitat ha estat bastant contundent amb això, és a dir, escolti, sí. No és... Passem,
O sigui, el que passa és que això s'ha de demostrar en fets, perquè tenen 25 diputats, i fets i no paraules, que diria el president, per tant tenen 25 diputats que són els determinants perquè passi una cosa o passi una altra, no? Jo per exemple, el que li deien o li volia explicar al Paco i al fil d'això que deies de la solidaritat, nosaltres hem fet la fundació hem fet un còmic que repartirem el dia 11 de setembre per explicar a la gent...
Ens en farà arribar algun exemplar,
sí, no, i a més a més ho hem fet també en flash per internet, és a dir ho posarem en marxa per conscienciar la gent d'una cosa que a mi em sembla que és la real. És a dir, el problema no és no ser solidaris, el problema és que la solidaritat comença per casa, i nosaltres tenim una bossa de necessitats socials a Catalunya importantíssima, que són l'escola sobretot i la sanitat especialment, i també l'ordre públic, perquè en definitiva això també garanteix la seguretat social en el sentit ampli de la paraula, de la gent. I per tant, amb dades del Ministeri, perquè ho hem fet amb dades del Ministeri perquè no hi hagi confusió, amb dades del Ministeri es demostra que aquí ens foten la cartera.
Sí, el que passa amb això que deies dels 25 diputats, tots plegats, tots els partits, tenen allò, antecedents, perquè clar, ens trobem... Pujol va regalar com a mínim una investidura a l'Aznar. El PSC, en el procés de l'Estatut, un cop hi havia un text aprovat aquí, després es va desmarcar de la Unitat presentant esmenes a Madrid. Esquerra va patir aquells moviments esquizofrènics que prou car li va costar. Iniciativa aquest estiu, i hem vist que també ha perdut una mica la brúixola. Jo crec que té raó que s'han de fer menys declaracions, però també tothom s'hauria de deixar de mirar de reull i realment aquesta unitat que tant proclamen, doncs que sigui ferma, perquè... I després d'això, els 25 diputats del PSC, jo estic convençuda de que es mantindran amb la disciplina.
En tots aquests 30 anys, quantes vegades els diputats del PSC han votat contra el PSOE? Ni una.
Però per què tenen que votar? A veure, primer, són del PSC o són del PSOE?
Són del PSC, que jo sàpiga, perquè són partits diferents, que jo sàpiga, no? Legalment,
sí. Són dos partits diferents.
Legalment,
són dos partits diferents.
Legalment, sí.
Algú creu sincerament que el senyor José Montilla o el senyor Corbacho o el senyor Iceta o el senyor Zaragoza o la senyora Chacón són d'un altre partit que no sigui PSOE? És que al final, a mi em sembla a vegades que ens hem begut a l'enteniment. És a dir, algú creu de veritat que el PSC, que insisteixo, és PSOE, no? I cada vegada és més PSOE, i el que estem parlant no és d'un nacionalisme, sinó d'un plantejament de baronies, no? El qual em sembla molt bé. El senyor Montilla, com a president de Catalunya i com a president del seu partit, el que està defensant, lògicament, no, és un plantejament d'independència i de poder, com fa el senyor Chávez o com feia el senyor Ibarra a Extremadura, etc. No? És a dir, això és el plantejament, però no estem parlant d'un nacionalisme. Jo no veig el president Montilla convertit en nacionalista. I una precisió, si em permeten, és a dir, el PP li va regalar al senyor Pujol la investidura del 95, li va regalar. Després el president Pujol va fer un pacte amb el PP per escrit, etc., bueno, amb els conceptes per escrit, i es va arribar a acords. És a dir, aquí tothom ha regalat en algun moment algun tipus de pacte.
Jo crec que si el president Montilla és alguna cosa, és un pragmàtic políticament. Aleshores, jo sí que crec que el PSC és un partit diferent. El PSC no és comparable amb el PPC, amb el Partit Popular de Catalunya, per qüestions òbvies, i per qüestions de pragmatisme jo crec que a ell li interessa salvar un finançament digne, perquè en el finançament digne hi va la seva pròpia continuïtat.
Escolti, com que en donarà encara per moltes setmanes poder parlar del finançament i sobretot recollir això que ens comentava la Neus Tomàs, no? Que a vegades diem que no ens acostem prou al ciutadà o al carrer explicant les coses, tindrem temps també de provar-ho de fer, perquè a vegades moltes vegades diem que no ens acostem a la gent del carrer, o la gent del carrer tampoc no escolta o no vol o no llegeix, etc. Què els sembla si fem una petita pausa publicitària. He notat que, com en la temporada anterior, hi ha croissants pels nostres estudiants, que estan molt contents. Fem pausa per la publicitat, tornem ara mateix.
Per als qui no es conformen amb el caràcter esportiu que dibuixen unes línies exteriors, per als qui desitgen gaudir d'aquesta esportivitat també a l'interior, per als qui, com tu, busquen alguna cosa més en un automòbil, hem reservat un lloc especial. Aquest lloc és el seient d'un Audi A3, perquè ara pots gaudir d'un Audi A3 Ambition 2.0 TDI 140 cavalls per 22.900 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Ara, now, paraula a paraula, word by word, i de franc, and for free, milloraràs el teu nivell d'anglès, you'll improve your English skills, amb La Vanguardia i els grans del cinema. Tornen els llibres bilingües castellà-anglès, cada diumenge, gratis, for free. Diumenge 14, Apocalipsi Now, amb La Vanguardia.
Et sedueixen el seu disseny i la seva esportivitat. N'adores l'exclusivitat i l'eficàcia. Admeto, quants cops t'has imaginat conduint un BMW Sèrie 3? Ha arribat el moment de deixar de somiar i tornar a la realitat.
Hi ha comptades ocasions que val més no deixar passar perquè no saps si es tornaran a repetir. Ara BMW Sèrie 3 des de només 24.900 euros. Benvingut al món real. O prefereixes seguir somiant? Informa't a la xarxa oficial de concessionaris BMW.
Líder Fortuny amb Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, 25 anys.
Les coses clares. El matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio d'aquest dilluns, tertúlia d'actualitat amb Paco Maruenda, amb Agustí Colomines, amb Neus Tomàs, amb Esther Vera. Alguna valoració de com estan en la campanya als Estats Units? Avui hem, al matí de Catalunya Ràdio, hem parlat amb el grup d'assessors Terès, que estan amb el Barack Obama, i després amb Juna Nariza, que han format una plataforma que es diu Spain for McCain. Una mica tots dos, sembla que els de McCain estan una mica disgustats, però diu que Europa, bueno, disgustats, és una manera de dir-ho, Europa, tothom està molt pendent i molt volcat amb l'Obama, sí? Mm. Veig que fa una cara boca, és lògic?
És lògic, sí, clar que és lògic, perquè és que el conservadorisme nord-americà és molt conservador, per dir-ho així, no? I aleshores, fins i tot els conservadors europeus se'n senten una mica lluny d'això, no? És a dir, la senyora... aquesta vicepresidenta que,
la Sarah Palin,
que per cert és boníssima com a oradora, per dir-ho així, és molt conservadora, no?
Com a oradora és bo, que com a disparadora també és bo, que no, en sèrio, és
l'associació del rifle, no?
Sí, sí, però és bo que dispara bé, vull dir, no és només membre, sinó que té un domini de
les armes. Una punteria. Sí.
Per tant, la gent aquí que és liberal o se sent liberal i tal i qual, que aquí molta gent els acusa de ser de dretes, tenen un cert reflex, per dir-ho així, de sentir-se a favor de l'Obama, no? Sí, sí. Tot i que és un demagog bastant seriós, des del meu punt de vista, el sí, senyor Obama.
El senyor Obama.
És fruit del desconeixement que n'hi ha a Europa de la realitat americana, que elecció rere elecció, pues, els progres europeus s'equivoquen i veuen com a Estats Units, afortunadament, pues, va per un camí que no és el que va en alguns països d'Europa, on la veritat és que en aquests moments està guanyant el conservadorisme a Europa, no? Aquest és el canvi. Aquí es tradueixen estereotipos, no?, de lo que és la costa est d'Estats Units, no?, amb visions de lo que és progre, no progre, liberal, no liberal, no? I veiem com gent aquí d'esquerres pues, acaba donant suport a candidats que ells, entre cometes, creuen que són d'esquerres i que són multimilionaris i que no tenen aquests conceptes, no?, com Al Gore, etcètera, no? És a dir, és una traducció equivocada del concepte dreta-esquerra, i com jo sóc dels que crec que McCain ganarà i que ha encertat amb aquesta candidata, no?, aquesta vicepresidenta, que més enllà dels tòpics de que si és de l'associació del rifle, que és una bona part de la societat americana, dona suport al rifle, i una part de la societat americana té conceptes clars en temes com l'avort, etc., pues és una molt bona candidata. Jo crec que McCain ha encertat.
Senyor Maruenda, només per què creu que guanyarà McCain?
Perquè McCain dona a la societat americana tot això és un futurible, no? Dona seguretat, dona el concepte d'un senador que té una trajectòria implacable com a lluitador, com a home valent, torturat, etc., amb experiència al Senat, i ja busquen una candidata que és una dona feta a si mateixa, amb un enorme valor personal, 5 fills, l'últim en síndrome de Down, etc. És dir, jo crec que dona una imatge del que és l'Amèrica real, no? No la de l'Obama, que és una Amèrica, pues, insisteixo, dels progrés, de la visió de la costa est, no? Em sembla, no? És a dir, m'equivoco, però em sembla molt, molt més real en McCain i molt més preparat del que és a l'Obama.
Està d'acord, senyora Vera?
No, bàsicament no. A veure, com a George Bush li agradava dir una frase americana d'aquestes típiques, que és que la cosa no s'acaba fins que canta la senyora gorda, no? Sí. La senyora gros, la grassa.
La grassa.
Doncs crec que en aquestes eleccions passarà el mateix. Aleshores, tenim, crec, un candidat impulsat extraordinàriament de manera mediàtica, amb un perfil liberal a la Kennedy que agrada a l'esquerra liberal nord-americana, i un candidat, l'únic candidat republicà, crec, que podia guanyar les eleccions, que és un candidat semidemòcrata, un candidat molt allunyat de les polítiques de George Bush, especialment sobre la guerra, un candidat patriota, un candidat que entén d'economia, que té una gran experiència a Washington i que pot guanyar les eleccions, perquè com ell és massa vell i massa liberal per guanyar-les, ha optat per una senyora molt de dretes que connecta amb la dreta religiosa nord-americana, és a dir, antiabortista, antiecologista, a favor de creacionista i contra l'educació sexual a les escoles, i connecta com amb una Amèrica existent que vota molt i que és la que pot fer guanyar les eleccions. Ara, crec que finalment les eleccions es decidiran en els independents i en els nous votants. Si Obama aconsegueix fer molts nous votants joves i molts nous votants negres, que són els que menys voten, la minoria que menys vota, aconseguirà guanyar les eleccions. Si no, les guanyarà McCain, perquè connecta realment també amb una ànima centrista, una ànima molt bipartidista. És una persona, per exemple, que ha treballat molt al Congrés amb lleis per la transparència del finançament dels partits polítics i amb lleis pactades amb els demòcrates.
No, i a més, per exemple, en qüestions com medi ambient, s'ha distanciat una mica del que era la política de Bush. A mi, si em permets una frivolitat, la senyora Palin em recorda una mica una de les protagonistes de Mujeres Desesperades, no? Aquesta imatge d'Amèrica perfecta, d'una família modèlica, però que després, doncs, i em sembla molt bé, això de que surti, doncs, que té la filla embarassada i que ella es mantingui ferma en que no cal la filla adolescent, en que no cal l'educació sexual a les escoles, no? I després, amb el que heu comentat a l'entrevista que has fet amb el senyor aquest de la plataforma,
de Spain for McCain.
Sí, ell hi ha una cosa que segurament té raó, i és que els mitjans aquí ha donat la sensació de que la cursa electoral era entre Obama i Hillary, quan realment pràcticament havíem traslladat la sensació tots plegats de que Obama seria el president, i no, i la carrera tot just acaba de començar.
Jo
no?
Crec que Hillary podia guanyar les eleccions. O sigui, la meva candidata era ella, però perquè crec que realment estava en millors condicions de guanyar les eleccions a McCain que Obama, que crec que té una posició més radical.
Sí, i a més, perquè a vegades ens oblidem, per exemple, que una ciutat com Nova York, que té la fama de ser tan liberal, doncs està governada per gent de dretes, durant anys, a més. Per tant, a vegades, diguem-ne, desfigurem la realitat nord-americana, no? Jo també sóc dels que crec que Hillary Clinton era una molt més bona candidata per guanyar el McCain, i que ara el McCain, que a mi no m'agrada, crec que té bastantes possibilitats, perquè el ticket que ha fet és boníssim, perquè justament el que ara deies tu, Esther, és una combinatòria que pot ser miraculosa, per dir-ho així, no?
Que passa que també té riscos, perquè tu t'imagines, sí, que aquesta senyora arribi a la presidència dels Estats Units? El senyor McCain té 72 anys.
Ja.
Pot optar a una presidència, a 4 anys, però aquest senyor, a més a més, pot no acabar
el
termini de la
legislatura.
El risc, una senyora sense cap experiència política... I,
com a Obama, no?
No, perdoni, 2 anys al Senat és una mica més d'experiència...
Té 2 anys com a governadora.
Que ser governadora de 600.000 persones, sí. Vaja, francament.
No sabia...
Unes maneres, Paco, el que més em preocupa no és més o menys experiència, em preocupa que té unes posicions molt conservadores. És a dir, és
I això que és, perquè és dolent? Defensar la vida
perquè,
és dolent?
No fotis demagògia, no comencem. Jo l'única cosa que t'estic dient és que a mi la gent pot tenir les idees que li dona la gana. El problema és quan aquestes idees que un té les vol imposar al comportament dels altres. Jo crec que és com això del suïcidi assistit que parlàvem abans, no? És a dir, no és obligatori fer el suïcidi assistit, però ha d'haver-hi la possibilitat de que si vols fer-ho, ho puguis fer. Sí,
però aquí ningú vol imposar res, no? És a dir, a veure, primer això de pensar que la Hillary Clinton és d'esquerres és una cosa que em deixa bocabadat.
Jo no he dit que fos d'esquerres.
És una cosa que em quedo al·lucinat, no?
Jo tampoc penso que tu siguis d'esquerres.
Perquè algú s'imagini, és a dir, Hillary Clinton a aquest país seria del PP, no? És a dir, perquè ens feien a la idea de lo que és...
Home, ja li agradaria el PP.
No, no crec que... ni a la Galleja li ha d'agradar, no? Una senyora multimilionària, pertany a les èlites dirigents
dels Estats Units,
no? Exacte. No, aquest socialisme estrany, no? És a dir, a veure, parlar de simplificar el que és el concepte real de la política americana on hi ha tot un sistema de contrapoders que funciona excepcionalment bé des del Tribunal Suprem, des del Tribunal, des dels governadors, el Senat, etc. No? Els equilibris de poder als Estats Units s'han fet molts llibres, no? No vull avorrir els oients, i funciona perfecte, no? És a dir, abans pensava que la vicepresidenta sigui Panini, que arribi a presidenta, que això seria una catàstrofe. El Bush ha estat president i no ha estat una catàstrofe.
Home, el Bush ha estat president i ha estat una catàstrofe,
per
senyor Marguena.
Per alguns
per començar
progressos
per l'economia europeus, nord-americana. Sí, i l'economia nord-americana serà el gran tema dels pròxims anys. Sí. I si no, miri vostè la intervenció de les grans dues empreses hipotecàries semi-estatals intervingudes ahir al vespre.
Sí, i això sí, és per al Bush, no? És dir,
home, com a mínim, miri, l'economia... No. D'algunes coses sí,
d'algunes
coses
sí. Del medi ambient, de la crisi de la mort de Manolete, és a dir, no podem caure amb la caricaturització del Bush, no? El Bush passarà com a un president amb els aspectes bons i dolents, com tots, no? Però culpabilitzar-lo a tot em sembla un error.
Però Paco, tu has de reconèixer, per exemple, que amb el tema aquest dels bancs i les intervencions del banc no té res a veure amb allò que havia propugnat, vull dir, al final li fa pagar al contribuent una cosa que s'havia liberalitzat i que se suposava que havia de donar no sé quants beneficis.
I per això l'aplaudeixen, eh?
No, l'aplaudeixen, però tu aquí no l'aplaudiries, eh? Si això t'ho fes aquí al senyor Zapatero, li muntaries un pollo...
El senyor Solve.
No?
A veure, aquí la diferència entre la política econòmica dels Estats Units i la d'Espanya és que ja n'hi ha una política econòmica que en aquest aspecte sí que té suport a l'oposició dels demòcrates. Aquí tenim una política econòmica que és que jo no la conec, és a dir, si algú la coneix que m'ho expliqui, perquè m'agradarà sapiguer-ho, no? I llavors, com es tenen que intervindre entitats com les dues, han posat 200 mil milions de dòlars, no? 150 milions d'euros, no? 50.000, perdó, no? Bueno, això és fer polítiques positives per un país, i els responsables assumeixen responsabilitats polítiques, penals si les tenen, etc. Però clar, no pots mirar cap a un altre costat mentre s'enfonsa una economia.
Escoltin, abans de continuar la tertúlia, recordar als nostres oients que tenen, com sempre, les eines de participació per donar també la seva opinió a través del telèfon directe del programa, el 93-201-7474, 93-201-7474, o a través del correu electrònic mati@catradio.cat. Ara passa un minut de 9:45. Quin panorama veuen amb això de l'11 de setembre? Tindrem una diada unitària, no unitària? Com ho...
Fa anys que no és unitària. Cadascú tira per la seva banda, diguéssim, no?
Però és important que sigui unitari o no, o que cadascú faci el que creu en funció de...
Jo crec que les falses unitats a vegades no són bones, no? I si hi ha... és evident que hi ha una discussió de fons, que és que hi ha una diferència de projectes entre uns i els altres, no? I com que no acabem d'aclarir el projecte, doncs aleshores les unitats no crec que funcionin, no?
Bueno, hi haurà una mica de teatre de tots plegats, no? Però això ja forma part de l'11 de setembre. Que de fet hi ha aquest acte unitari on hi ha totes les institucions i després doncs la recepció on també tothom és més o menys amic i se saluda un i l'altre li dona l'esquena. És una mica el teatre,
una mica avorrit, ja.
És el teatre de cada any. No, jo crec que és el teatre de cada any. El PP em sembla que torna a anar com ja va fer l'anterior edició.
Sí, ho anuncia Alicia Sánchez Camacho, la presidenta, que
tornaria a fer. En Cirera també va anar-hi, també. I bé, jo crec que està bé que hi vagin i és una qüestió de normalitat. I jo no n'espero res diferent dels altres anys, per entendre. Suposo que té raó el president, que tothom farà una referència al finançament i... ja n'haurem passat un altre, tu.
Jo no crec que sigui...
M'agrada el seu pragmatisme.
Jo no crec que sigui avorriment, però jo sí que...
Bueno, cansament.
Personalment, i crec que també ho detecto amb alguna gent amb la qual parlo, hi ha un cert cansament dels escarafalls i de fer el ridícul. Llavors, jo crec que els dos anys, sobretot els dos anys intensos de negociació i d'aprovació de l'Estatut, han cansat realment a moltíssima gent, i aleshores han provocat una cacofonia política permanent, que crec que això acaba cansant a la societat. Aleshores, l'altre dia el president Pujol deia en algun lloc, hem de recuperar la seriositat o la serietat. Doncs, escolti, exactament, jo crec que, no sé, menys soroll i fer les coses i posar-se més o menys d'acord amb coses bàsiques, i si no, miri, escolti, com a mínim callin.
Jo amb això estic d'acord, que hi ha un excés, diguéssim, de proclames, no? És a dir, jo ahir vaig anar a l'acte aquest que feia la Plataforma pel Dret a Decidir, i aniria i ho tornaria a anar i tot el que faci falta, no? Però, per exemple, a mi em fa gràcia aquests analistes que diuen s'ha acabat la via autonomista. Dius, bueno, com i de quina manera? A mi no m'agrada, però el que no sé és, primera, si s'ha acabat realment, entre altres coses, perquè el president de la Generalitat crec que no ho creu això i és el que mana, i després, si hem de fer una nova cosa, com ho hem de fer? Com hem de fer el salt aquest d'una banda cap a l'altra, no? Aleshores, l'excés d'escarafalls, per dir-ho així, no?, fa que al final la gent no vagi darrere teu, i aquest és el problema.
I es perdi credibilitat.
I per tant, has de fer molta feina de base. És a dir, la gent ha d'entendre que s'ha de tornar a picar pedra. I sí, això és una mica emprenyador, ja ho reconec, però s'ha de picar pedra.
Sí, cal acabem, va.
No, cal saber cap a on va veritablement el país, no? És a dir, aquí, més enllà de lo que és l'escarafall dels polítics, dels determinats intel·lectuals, de parlar de Catalunya, la nació, cap a on anem, no? Jo crec que el que li preocupa a la gent que ens escolta és la butxaca, li preocupa la situació personal, econòmica, de com pagar la hipoteca, etc. No? I veu uns polítics que estan, que si l'11 de setembre, que si la pàtria catalana, que si tenim que ser més autonomistes, menys autonomistes, no? I això és que, però més de la gent que jo conec, no li interessa absolutament res, no?
Una cosa no és incompatible amb
l'altra. Sí, bastant, no? Perquè aquí es perden molt de temps i moltes energies, no? En definir què és Catalunya i Espanya, no?
El finançament és la butxaca, clar, que dius tu.
Sí, 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 no, no, però miri, donant més diners als polítics perquè gastin muntant ambaixades absurdes a París o a Londres...
No,
sí que això és important, perquè al final...
Aquí hi ha menys funcionaris que Extremadura, eh? No fotem, eh?
Sí, sí, no, que hi hagi menys que Extremadura no ens llibera que tenim molts assessors, molts funcionaris, molts edificis innecessaris, i passa el mateix al govern. És a dir, a les empreses privades t'apretes la butxaca, t'apretes el cinturó, perdó, no? I els polítics no ho fan. És a dir, jo no sé per què serveix tanta estructura. I tenim que destinar els diners a generar llocs de treball. I això és l'únic que funciona aquí i a Zimbàbue.
Això que ens doncs, el pitjor període de creació d'ocupació als Estats Units, després de la Segona Guerra Mundial, ha estat el període de George Bush, senyor Marguenda.
Sí, que ha sigut un moment de creixement econòmic espectacular.
Sí, miri, si li fa... exportacions, sí, però no per la creació d'ocupació,
si
senyor Marguerda,
fàcil, no?
Ni per la igualtat de la gent entre el país.
Sí, però
per la cohesió
social. Quina igualtat? És
per
dir,
la cohesió
veure...
social, es diu cohesió social.
Sí, sí, no, cohesió social, escolti, mira, ja m'agradaria a mi que Espanya estigués tan bé com als Estats Units, eh?
Escolti'm, ho deixem aquí, tindrem oportunitat de continuar fent tertúlia amb Neus Tomàs, amb Esther Vera, amb Paco Maruenda i amb Agustí Colomines. Senyores, senyors, moltes gràcies. Els oients, gràcies. Si volen participar, 9-93-201-7474 o a través del correu electrònic mati@catradio.cat.
Per als qui no es conformen amb el caràcter esportiu que dibuixen unes línies exteriors. Per als qui desitgen gaudir d'aquesta esportivitat també a l'interior. Per als qui, com tu, busquen alguna cosa més en un automòbil, hem reservat un lloc especial. Aquest lloc és el seient d'un Audi A3. Perquè ara pots gaudir d'un Audi A3 Ambition 2.0 TDI 140 cavalls per 22.900 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.